per tant, contradictòria. Aina Clotet estrena avui a tots els cinemes la seva primera pel·lícula com a directora, Viva, la història d'una dona que acaba de superar un càncer, però podríem dir que ara ha de viure, que sembla el més complicat. Aquesta és la sinopsi, però podríem dir que això només és una petita part de la pel·lícula perquè Clotet va molt forta. Posa de cap per avall l'amor romàntic, supura de desig per un home més jove que la seva parella, ho entenem, ens parla de la trampa de la seguretat, d'estar malalta quan ets metgessa, del llegat d'una família, de les amigues que s'estimen però no s'escolten, de fer l'amor quan et falta un pit, de tantíssimes coses que necessitaríem 20 entrevistes per parlar de tot això. Ara farem el que podrem.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aina Clotet, bona nit.
Hola, bona nit.
Ens has donat feina, eh? És que clar, sembla una cosa la peli, però en n'expliques moltes.
Sí, suposo que en el fons és el resultat d'una feina de molts anys, no? que comença amb una llavor molt més concreta de voler parlar de la por i del desig, no? I de com la por a vegades ens fa tenir dependències en les relacions, no? I en l'amor romàntic i que sentia que tenia una vinculació en com ens relacionàvem i en com a vegades buscàvem, estàvem atrapades, no? O jo em sentia atrapada en l'amor romàntic i tenia relació amb la por, i d'aquí doncs, durant els anys anar treballant i anar trobant moltes capes, personatges que et van ajudant a explicar el que vols explicar, no?
M'encanta que em comencis parlant de l'amor romàntic, perquè és una pregunta que sempre fem en aquest programa, en plan, sempre fem la pregunta de quina quantitat de mal t'ha fet la idea de l'amor romàntic? Crec que a tota una generació ens ha fet molt mal, però...
Sí, jo crec que hi ha una herència molt, molt gran, no? I de fet, una de les primeres idees que tenia era dir, ostres, jo vull com rebentar aquesta idea de que hem de trobar un amor que ens doni un lloc al món i vull fer una història d'una dona que ha de donar-se un lloc al món ella mateixa, no? I com una història d'alliberació i de búsqueda de la pròpia fortalesa interior.
És un tema generacional també, perquè crec que vam néixer o veiem pel·lícules de Disney on allò, el final feliç, on encara ens explicaven tots aquests contes de princeses, i clar, ara estem en un món que és molt, molt salvatge en el sentit que hi ha molta distància, ara estem parlant d'obrir la parella, etc. Però clar, venim d'allò i hem hagut de fer tot aquest trajecte, per exemple,
sí,
les dones.
Sí, totalment, i fins i tot obrint la parella, que és un concepte que em sembla fantàstic, però que crec que sempre has d'escoltar-te i treballar les teves pors per vincular-te des d'un lloc menys ansiós, no? O sigui, que és molt important que no vulguem que la parella ens salvi de res, no? Sigui com sigui el tipus de parella o tipus de vincle, no?
Li posem molt de pes a la parella, i a més també em fa la sensació que en la pel·lícula parles de que tenir parella d'alguna manera dona estatus social. És a dir, en el sentit de que si no tens parella sembla que et falti alguna cosa, que tens 40 anys i has d'anar omplint peces de la vida d'una dona. I una d'aquestes peces importantíssima, una és tenir fills, que també,
sí,
també et premen per aquest tema, però a la protagonista, clar.
Totalment.
Però també tenir una parella és important, és com has de fer check a la casella.
Sí, totalment. Jo volia parlar d'aquesta dona que té una fotografia al cap i li han posat una fotografia del cap de com ha de ser la seva vida i que de fet porta molt de temps al costat d'una persona que se l'ha estimat molt, molt, molt bé i que és molt noble, però que són aquestes estructures que precisament perquè ha estat molt a prop d'entendre la impermanència i que se li posi davant, no? Que estem aquí de pas, doncs li agafen unes ganes de viure i de menjar-se el món ferotges que amaguen per això una por que ha d'enfrontar, no? Però sí que volia, no sé si volia parlar tant, bueno, sí, això de les estructures, sí.
Sí, de tota manera estava pensant que hi ha un moment la Lloll, que fa de mare, la Lloll Bertran, que li diu, però nena, que és sòlid.
Clar.
Que això és una cosa, és un noi de profit.
És
jo crec
sòlid.
Que també aquet llegat, no, em sembla que diu sòlid.
Sí, tant, potser... i tant, no, sí, 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 me'n recordo perfectament.
Diu, és sòlid, no? I aquest llegat també que arriba de mares i filles.
Sí, sí, per aquesta por a que estiguis sol, no? Aquesta por que és ben absurda i que és molt heredada també d'un sistema heteropatriarcal, de dir, és que en el fons intentar, és ben difícil, estar bé sols per poder estar bé amb algú, no? Perquè si no... Però sí, sí, evidentment hi ha un llegat de generacions i les dones tenim molta més pressió amb tot això, sens dubte.
Mares, filles, netes també, en aquest cas, vull dir, surt una, la figura d'una àvia. Com també tenies ganes de parlar del llegat, per exemple, del llegat que ens passen les dones? A vegades com tenim una relació més difícil amb les nostres mares que amb les nostres àvies?
O... sí, el personatge de l'àvia, o sigui, així com els personatges dels pares són molt diferents, de fet la meva mare a la vida real no s'assembla gens al personatge de la
llor. T'ho pregunten, eh?
No, sí que ho pregunten i realment és molt diferent, molt superdiferent. Sí. Però sí que ens ajudava aquest personatge a explicar millor la Nora, no? I vam pujar el volum dels personatges secundaris i de la mare i el de l'àvia sí que hi ha algo com d'homenatge, una barreja entre la figura que vaig tenir de la meva àvia i d'una dona que ens va cuidar de petits que generava com, per mi era molt important que hi hagués un espai de tendresa també a la pel·lícula i de refugi, no? O sigui, la Nora està en un moment de vida de crisis rodejada de persones molt individualistes, ella la primera, no? Egoistes que com molt bé has definit al principi, amb una amiga que s'estimen molt però que no s'escolten perquè les seves pors les atreveixen, no s'escolten, i el lloc on se sent més acollida és amb aquesta àvia, que al final també és la que li permetrà mirar la seva por de cara, no? I estar a prop de... Bueno, no vull explicar la pel·lícula perquè no expliquem tot el viatge, però em semblava un lloc molt important i buscava aquesta àvia com de Pixar, quasi, i vaig estar molt feliç quan vaig trobar l'actriu.
Clar, estem en un món també on és molt important, per exemple, fer teràpia, analitzar-se, i passem moltes hores analitzant-nos a nosaltres mateixos, però potser a vegades no necessitem parlar tant. Podria ser això? Per exemple, que necessitem parlar tant,
quan
potser necessitem abraçar-nos.
No? Exacte, cada cop i volta hi ha menys paraules, hi ha més silencis, hi ha més carinyo, no? Mm-hmm. Sí, és una bona conclusió, sens dubte.
M'estic tirant de la moto, tu em dius no. A mi em fa la sensació que potser tu volies fer una pel·lícula i la pel·lícula t'està parlant. És a dir que t'has sorprès a tu mateixa de totes les coses que hi han sortit, que és com si t'haguessis mirat a un mirall. Però m'estic tirant de la moto.
No, o sigui, han sigut molts anys i llavors sí que sento que hi ha hagut moltes coses que són evidentment molt cuidades, però sempre quan fas la promoció de les pel·lícules, això sempre m'ha passat com a actriu, sempre rellegeixes coses que has fet des d'un lloc intuïtiu i cada cop les rellegeixes amb les mirades de les altres persones perquè cadascú la rep amb la seva història i cadascú fa la lectura que vol, no? Però crec que sí que hi ha, per part de la Valentina Envisó i meu, com molta, molta dedicació en aquest guió. I després també s'ha reescrit en el muntatge amb l'Aina Calleja i sí.
Molta feina de dones, eh? Ja en parlarem també de què és dirigir com a dona, com són els equips amb dones, però ja sabeu, és divendres, són les dones i els dies, és el dia que convidem doncs a una dona que admirem, en aquest cas Aina Clotet, avui estrenant Viva a tots els cinemes, i li demanem, com sempre, una banda sonora, i comença, ens agrada molt, eh? Comença a marxar tota la cosa. Aina Clotet, amb aquesta cançó d'Oclu, aquesta dona que a més tens com una mica de relació especial perquè et va donar el Premi Cannes, això és fort, no?
És molt fort perquè jo era molt fan, de fet vaig descobrir, jo li deia Oclu també, que es diu Okelu.
Segur que ho dic malament.
No, però jo també ho deia malament, ho vaig aprendre a Cannes, que jo deia, uau, és que han posat de jurat a l'Oclu, no? I la directora del Festival de la Setmana de la Crítica em va dir, es diu Okelu, no? Perquè és francès i jo, perfecte, però va ser un privilegi i la vaig conèixer després a l'entrega de premis i vaig parlar amb ella i li havia agradat tant la pel·lícula i vam estar parlant tanta estona que després tocava el Primavera Sound i vaig anar com una fan, bueno, va haver un diluvi i una tempesta aquell dia.
Però no et va saber greu, eh?
No, bueno, em va saber molt de greu perquè volia disfrutar-la molt més, però vaig igualment aguantar allà salvatjament perquè soc superfan de l'Oclu.
Valia la pena. Escolta, diu, la cançó parla d'agafa'm de la mà. Amb qui t'has agafat tu de la mà per construir aquesta pel·lícula? Perquè com ha anat tot el tema del síndrome de la impostora, que sembla que també ens arrossega molt les dones. Jo ja ho sabré fer, he fet unes sèries, he fet molt d'actriu, m'han donat molts premis, però fer una pel·lícula, senyora directora, amb la meva cadira, com has portat això?
M'he agafat de la mà de molta gent des de fa molts anys, crec, i que agraeixo molt que me l'hagin donat, no? Jo crec que haver codirigit amb la Marc Coll, això no Suècia, em va donar molta força, i després unes coses que porto d'entrevistes repetint, però que sí que sento que hi ha hagut referents de dones els últims anys que a més ens ajudem, no? Com pot ser doncs, la Mar, la Carla Simón, la Clara Roquet, no? Gent, directores superbones que tinc a prop i que t'animen i que et diuen sí, estàs preparada, jo també tinc dubtes, jo també tinc pors, es pot fer des d'aquest lloc, no? I que amb feina i dedicació i preparació, no? Doncs pots arribar a fer les coses que desitges.
Parles de dones per això, curiosament, és a dir, sou les dones que ho recolzeu i els homes estan en una altra banda, els directors, o no?
Parlo de dones com a referència, de persones que m'han donat l'energia. Després jo treballo amb molts homes amb qui m'entenc moltíssim, em dono la mà al Nilo Zimmerman, que és el meu director de fotografia, amb qui m'entenc moltíssim. He tingut també al costat el Juan Miranda, que m'ha ajudat molt amb la interpretació, amb el coach, i que és meravellós. I no, vull dir, ja m'he donat la mà amb moltes persones a la vida. El meu germà m'ha ajudat moltíssim també.
El teu germà?
M'ha ajudat molt a dirigir, sí, des del principi, quan jo vaig començar a tenir ganes, ell m'ha ajudat sempre, animant-me, recolzant-me, fent possible que dirigís des de la primera cosa que vaig, des del curt, a una cosa que vaig rodar a Los Angeles, o sigui, sempre ha estat, i ara tenim la productora junts.
Sí, però és curiós, feu coses superdiferents i tot i així us comuniqueu molt en aquest sentit.
Sí, o sigui, és veritat que tenim carreres molt diferents, però tenim la productora junts i a nivell...
La família és molt important, eh?
Sí, la família és important, sí.
Aquí li has fet un homenatge també al teu pare, o no sé, o a una Aina, potser, que potser volia ser, que era l'Aina, ets l'Aina actriu, però potser la teva carrera, pel que havies mamat a casa, amb un pare, doncs, que es dedica a la investigació, i una mare que també es dedica doncs, al món de la infermeria, etc, i de la investigació...
Sí, la meva mare és metge, també.
La teva mare és metge, perdona.
És metge i farmacèutica.
Sí, farmacèutica, perdó, m'he confós.
Sí, no, és metge i farmacèutica, i el meu pare és metge. Sí, d'alguna manera hi ha un homenatge a aquesta Aina, jo crec, de que volia, li hagués agradat dedicar-se a la ciència també en una altra vida, perquè m'agrada molt la meva feina. I també un homenatge a la investigació que jo he respirat a casa i que fan, i de fet els estudis que explica la Nora són reals, no? I jo els venia escoltant a casa i pensava, hòstia, que interessant que realment estiguin estudiant com combatre l'envelliment, no? I els retrotransposons, que donaria per fer una entrevista, recomano la Núria Izquierdo, que és una investigadora espectacular, excel·lent, que és la que m'ha assessorat per fer tot això i que em sembla superinteressant el que estan fent i els resultats que estan tenint i que probablement a la llarga es podrà allargar la vida, no?, de les cèl·lules, perquè estan tenint molt bons resultats combatent l'envelliment i estudiant aquest retrotransposons, i em semblava superpotent el fet de tenir una científica que està estudiant com allargar la vida amb un personatge que té molta por a la mort i que a més està en aquest marc que li vam donar a la pel·lícula mediambiental, de sequera i on la vida és més complexa, no? Que en el fons es puja una mica el volum de l'actualitat, però ens semblava un bon mirall de dir, vale, la ciència ens pot donar moltes solucions de coses, però quin món ens està quedant, no? Ah. I també la precarietat d'una investigació científica de primer nivell com tenen també m'interessava, perquè sempre he sentit que hi ha molt paral·lelisme en la cultura,
buscar
no?
Buscar els diners, buscar els diners a la cultura, buscar els diners a la ciència. El que dèiem, tu això ho has mamat de petita, com dèiem, mare metgessa, pare també investigador, metge, etcètera. M'imagino que quan eres petita ton pare comença amb tota la història de la investigació del SIDA i en aquell moment no se sabia res. Tu com ho vas viure això com a nena? Parlo. Perquè m'imagino que eres una nena.
Sí, clar, jo era una nena, jo he crescut al costat de l'evolució que ha fet la investigació amb el VIH i la SIDA i amb tots els fundraisings, intentar trobar recursos per seguir amb la investigació i coneixent a moltes persones doncs, que tenien el VIH i intentant ajudar al màxim, no? I sempre la ciència i la investigació ha format part de la meva vida i diria que de les converses del 80% dels sopars de casa meva, no?
Diries per això que, clar, jo m'imagino que tenir uns pares tan potents a nivell acadèmic i tu de sobte decidir que et vols fer actriu, no sé si vas sentir una mica que vas trair a la família, que estaves fent una traïció.
Diria que em van empènyer, o sigui, jo diria que em van empènyer més a fer-ho que no al revés, o sigui, de fet jo recordo haver tingut la sensació de dir que no hauria de dedicar-me a això sinó a la ciència, i ells dir-me no, t'has de dedicar al que t'apassiona realment, i la vida es tracta de llevar-te al matí, que t'agradi molt el que vols fer, i crec que als dos els agradava molt la cultura, i és veritat que hi arribo per atzar, i que segurament si l'atzar no m'hi hagués portat, no?, perquè per una entrevista que li feien al meu pare i ens van fer un càsting per casualitat.
Sí, i vau acabar a estació d'enllaç, sí, tu i el teu germà, eh?
No, només jo vaig fer estació d'enllaç, i ell va començar després a fer altres coses una mica més endavant, però que va ser l'atzar que em va posar allà, i si no, potser sí que de natural, a més a mi m'agradaven les ciències, crec que se'm donaven bé i potser hagués acabat tirant per allà, no? Però
doctora,
em van recolzar molt.
Doctora Clotet.
Però segurament hi havia alguna cosa de també el fet de tenir, doncs, no?, un pare que estava fent una carrera potent i la meva mare també, doncs una sensació de que també com a fill vols buscar el teu lloc, no?
Clar.
I et vols diferenciar. Però això...
Clar, però és ben curiós que els dos germans s'hagin dedicat a la, sí, a la interpretació a casa teva, amb totes aquestes feines diferents. Però m'imagino que sí que va haver un moment de dir, vols dir o no? Res de dubte per casa teva?
No va haver mai dubte per casa meva, no.
Ho tenien claríssim, eh? Vam veure
no,
que...
ho tenien claríssim, que em veien que m'agradava i que m'apassionava, i que amb això sí, he de dir que em van empènyer més. Jo recordo converses de dir... No? I fins i tot recordo una conversa de jo dir-li al meu pare i a la meva mare, com de dir, que jo sento que vosaltres feu coses molt útils, jo no vull fer... I em van dir, però si és molt útil el que tu t'agrada fer, i la cultura és molt, molt útil, és necessària, no? I jo com sentir que potser m'estava dedicant... Era al revés, no? Vull dir que ells m'han recolzat molt a fer-ho.
De fet, no sé, vaig llegir una entrevista, que ja saps el que passa amb les entrevistes, que potser dius, això em va tergiversar, no va ser així la cosa. La ràdio és bona perquè aquí no tallem res.
Exacte.
Però llegia que tu, per exemple, quan hi havia certa por de dir, a veure si ara es dedicarà a la interpretació i no estudiarà, i tu, que quan vas començar a fer interpretació i estar a estació d'enllaç, encara vas treure més bones notes.
Clar, això sí que és, o sigui, com per matitzar-ho, sí que és veritat que quan em van agafar, sí que no, ho dic, que ells estaven igual de sorpresos o més que jo, i que sí que sempre m'han dit que van acceptar que jo fes aquesta sèrie en el seu moment, perquè els van dir que eren 13 capítols, perquè els hi feia relativa por, i ho entenc perfectament,
clar,
que amb 11 anys
11.
Em posés a fer una sèrie de televisió, i que...
I sí, a
que
més amb ells... tops, no? Mercè Arènega,
sí, la Laia Marú, la meva germana, sí, no, hi havia actors fantàstics, no? I que és veritat que a casa meva sempre estudiar havia sigut una cosa important, i per tant sí que em van dir, és important que continues estudiant, i realment el que em va passar és que jo em vaig motivar més i vaig començar a estudiar més del que estudiava, perquè sí...
Vas dir, us demostraré que puc fer-ho tot.
Jo crec que era tant la demostració de poder-ho fer, com que realment, com que estava molt motivada, després aprofitava més l'estona. Jo he descobert que sóc una persona que funciona molt bé amb deadlines, amb els coneguts deadlines, i que vaig començar com a treure molt més, o sigui, a aprofitar més l'estona, a concentrar-me més ràpid, no?, perquè estava molt motivada amb el que estava fent.
I les àvies i avis, què, amb tot això? També venien del món científic o venien d'un món absolutament diferent?
Per part patern sí que venien de món científic. Bé, hi havia com quatre generacions de metges.
Mare meva, quina
Clotet,
pressió.
Els Clotets són quatre generacions, Aina, de metges. I per part materna no, la meva mare va ser la primera en fer medicina a casa seva.
Però vaja, ho trobo una proesa haver escapat d'això, la veritat t'ho dic. Escolta, sentim més cançons amb Aina Clotet, parlant de Viva, parlant de la seva vida i parlant de, vaja, de tot el que l'ha fet arribar fins aquí.
Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament és la poma que està prohibida, i si només la mires et salvaries, però sense mossegar. This ghost is still alive, I'm still alive.
Rosalia també està a la llista. Què, Rosalia? També ets superfan, eh?
És que és una gènia, no?
És la gènia.
Realment és una gènia. I té una sensibilitat increïble, i és com que barreja tantes coses, tantes disciplines, no? Tants tons, i el que és més bonic és que sempre la veus i sembla que sigui senzill, i és tan complexa, no? Tots sabem el difícil que és, però ho fa des d'un lloc que sembla que sigui senzill.
A Vives parles, que no ho hem dit clar, hem parlat de l'amor romàntic, hem parlat de moltes coses, però en realitat parles també de com la medicina no cuida les dones. De fet, hi ha una primera imatge, que no és gaire material fílmic, d'una mamografia. Totes les dones que hem passat per mamografia sabem que no és gens agradable, que fa mal, que, vaja, mil coses, no? Posar-ho ja era una declaració d'intencions, començar la pel·lícula amb això, i a més que durés una miqueta i veiéssim com el pit es va estranyent.
Sí, em semblava una metàfora del que després també li passa al personatge, no? Comença com aixafat, sentint com la pressió d'una vida de la qual vol alliberar-se, no? I també em semblava... No era una imatge que estava pensada per estar a l'inici de la pel·lícula, estava pensada per estar uns minuts més tard, i la pel·lícula començava una mica diferent, però el muntatge té això, que busques la manera de balancejar i de realment fer el camí emocional millor amb el personatge, i al final vam decidir que era la millor imatge per començar i per fer una declaració d'intencions de des d'on volíem que l'espectador es col·loqués. És veritat que s'ha de tenir paciència, perquè potser amb aquesta imatge et penses que estàs davant d'un drama,
i per molt d'humor.
Era molt important que la pel·lícula fos lluminosa, fos divertida i que t'acompanyi cap a un camí de llum i d'alliberació, no?
Però hi ha una crítica, perquè de la medicina, del tractament que fa les dones, també hi ha una punció, hi ha moltes coses que són lletges, diguéssim, de les que no es parla, lletges vull dir visualment,
sí, jo no ho he fet des de la voluntat de fer una crítica, que evidentment sinó com amb la voluntat de mostrar coses que no s'ensenyen i que sento que estan invisibilitzades i que formen part del dia a dia de la meitat de la població, que som les dones, i que és sorprenent com la quantitat d'homes, pocs que l'han vist encara, però quantitat, que s'han acostat a dir-me gràcies, no, la meva dona m'havia dit durant molts anys que significava una mamografia, però no m'ho podien imaginar, no? I sento que d'una manera intuïtiva, perquè tampoc ho vaig fer pensant, vull generar imatges que no, però que sí que m'enorgulleix que es generin aquestes imatges, perquè sento que som unes heroïnes.
Trobes que cada cop t'estàs fent més feminista? Per dir-ho d'alguna manera? Sí, és a dir, que totes aquests... Ho ets, sí. Està clar, eh? Vull dir, la pel·lícula es veu per davant, per darrere, pel mig, però que com més coses saps i més gran et fas, més feminista tornes?
Sí, o sigui, crec que és inseparable ser-ho, no sé, és com que ho soc d'una manera intrínseca, no? És com que és d'una manera natural, que de fet a mi a la Valentina ens surt la manera... No sé, crec que mostrant una dona amb totes les seves complexitats és impossible no tenir una mirada feminista, i sí que penso que falten molts retrats, perquè em sorprèn el que sorprèn posar una dona com la Nora en pantalla, no? Que sorprengui així, és el que dic, Déu meu, ens falta molta feina, no?
També ens costa veure desig, i també pensem que quan una està malalta està molt separat del desig, quan justament la sexualitat, que en aquesta pel·lícula està molt present, el que fa és que, o sigui, aquesta dona, les ganes de viure les porta cap aquí, com podria ser d'una altra manera, però no hi ha judici.
Sí, sí, és una història particular, no? No podem fer generalismes, i en cada història, cada dona és un món, però sí que nosaltres volíem parlar d'aquesta petjada que li deixa i que la llença cap a aquest desig de fisicalitat, de sentir-se viva i com més que mai passa per això volia que fos la pel·lícula també com que la poguessis sentir també a nivell de calor, de pell, no? Ella vol menjar-se el món, literalment, sexualment, professionalment, i sempre havia pensat que havia de ser una pel·li de temperatura sexual i amb la intimitat a primer nivell, perquè també et donava la dimensió de la por. No? Una persona que té aquestes ganes de viure, doncs també a vegades amaga, no? I en el cas de la Nora amaga una por que no s'atreveix a mirar de cara i que al final ha d'atrevir a mirar, no? Perquè serà la manera com que es lliberarà.
Clar, estem parlant també d'un món, el món dels metges, que no porten mai gaire bé estar malalts. I aquí suposo que aquí sí que hi ha alguna història familiar, però és a dir, els metges són mals pacients. Sí. En aquest sentit, ella té molta por, no volem explicar per què, però ella té por, no?
Sí, o sigui, això és veritat, crec que és veritat que els metges, però crec que moltes persones que no són metges també,
sí,
no?
Sí, sí.
I que jo sempre havia sentit a casa, no?, com la dificultat de seguir un tractament, la dificultat, no? I a més recordo haver-li consultat al meu pare això quan estava escrivint el guió, com... És habitual, oi, que les persones no es vagin a fer una prova malgrat, i em va dir, uf, això és més que habitual, perquè evidentment hi ha una fugida, no?, i un no vol... Encara que en el cas de la Nora, per mi, se li diu molt clar que és molt petit, que assumi, però és el fantasma que no vol veure, no?
Els fantasmes que ens persegueixen. No vull explicar gaire cosa, però ho dic perquè si els oients encara no han vist la pel·lícula, aquesta dona està curada del càncer, però no sap si del tot. Ho podem explicar així?
Sí, però per mi era aquest fantasma, perquè per mi sí que al final és una història positiva en el que realment sí que l'ha superat, però hi ha aquest fantasma que no s'atreveix a mirar de cara, no? I que no s'atreveix a acceptar-se des de molts llocs, no? Per això també té tanta importància el desig, perquè sí que viu l'acceptació també a través dels ulls i el cos d'aquest noi més jove, no?
Aquest, un altre tema, la sexualitat de dones més grans amb nois més joves.
Sí, que això sempre penso, i últimament que m'ho pregunten molt també, que al revés no s'estaria parlant, perquè els anys que ens separen no són suficients, o sigui, són 15, que són molts, evidentment estan en moments diferents, però és que al revés ho veiem sense parar i no genera ni una sorpresa física, perquè estem molt acostumats a veure una noia de 20 amb un noi de 35. O sigui, en pantalla, moltíssim.
Sí, en pantalla sí, en pantalla
moltíssim.
Sí.
I de fet, les pel·lícules que parlen de les diferències d'edat quasi sempre posen distàncies molt més grans, de 20 i pico, 30 i pico, no?
No, perquè les pel·lícules, aquest és un tema, no? I tu ara, que vull dir, tu sent actriu saps perfectament la pressió estètica, no sé si a tu et preocupa, també, per exemple, fer-te gran com a actriu, allò que deia la Vilarassau, no? No ens donen papers per nosaltres, com ho farem, això?
Bueno, i tant, és que és un tema molt fort i existeix moltíssim aquesta pressió estètica i sents que costa en l'audiovisual, perquè evidentment el carrer està ple de referents, no? Però en l'audiovisual costa trobar referents de dones reals, no? Al final, de dones reals de 50, 60, 40 llargs, i crec que queda molta feina, que queden molts personatges perquè ens inventem per començar a crear aquests referents per les generacions.
Clar, tot i així, encara que el cinema demana això, jo no sé també com ho vius tu com a actriu, si et planteges, bueno, doncs potser algun dia, no sé, em faré els llavis.
No ho sé, o sigui, jo vull pensar que no, però jo, sí? Jo ja no vull donar, o sigui, jo espero que no, perquè m'agradaria acceptar el pas dels anys bé, no? Però tampoc ni jutjo a qui ho faci, perquè sento que és fruit també d'una societat que genera una pressió estètica que no és la responsabilitat després també de les persones que ho fan, però m'agradaria no haver-ho de fer, però ja no vull dir res, perquè la vida no s'ha de dir res.
D'aquí 3 dies sapem uns morros aquí allà.
No, jo espero que no, i de fet, o sigui, crec que hi ha alguna cosa com de militància en mi de no voler-ho fer, saps? Però també crec que s'ha de ser... amable
curós
amb un mateix i no prometre coses a la vida que vés a saber. Espero que no, però em sorprèn perquè, i dic això sobretot perquè també estic viatjant i veient referents d'actrius que admiro molt i que veus que han passat per la cirurgia estètica, no? I llavors penses,
t'ha passat a Cans, que estaves
ser,
allà que...
Clar, i com pot ser que aquesta actriu, no? Que per mi és un referent de moltes coses, per com pot ser que sí? I per això estic prudent, perquè dic, jo què sé, jo tinc 40 ara, què passarà als 50, als 60? Ja et dic que espero que no, i per això crec que és important crear referents perquè ens sembli, perquè no ens sembli estrany la cara real d'una persona de 50, no?
Ja. I per l'altra banda, tu t'han demanat, escoltes, que estàs massa prima, o és que ets massa rossa, no sé, m'invento. És a dir, quan
sí,
tu...
Sí, però, sí, jo fa molts anys, quan començava, jo recordo una directora de càsting que fins i tot em va dir que m'havia d'operar el nas, perquè llavors seria més guapa. Sí, hi ha una pressió superforta sobre les actrius i com dient, no me recordo com era, però que era com en blanc, és que aquest os i te'l llimessis, i vull dir, és molt fort la pressió que hi pot haver-hi sobre el físic de les dones, sobretot, no? Jo crec que és profundament injusta la mirada sobre el gènere femení comparat amb el gènere masculí.
Clar, m'imagino que una després arriba a casa i es comença a mirar l'os, no?
Bueno, te'l mires, però també hi ha un camí de dir, pues, l'abraço, no? I no ho vull fer, al revés, o sigui, vull estimar-me tal qual sóc i crec que jo considero que la bellesa, o sigui, és un tòpic, però no passa pel físic, sinó passa per la persona que ets, i realment crec que hem d'intentar l'altre camí. El que passa és que, bueno, et fan tenir reflexions que potser en una altra professió no les has de fer, no?
Clar, de fet, jo estava pensant a Viva, que tu ets protagonista també, i que a més hi ha moltes escenes de sexe i que t'has despullat, en tots els sentits, diria. Com has viscut, també? Si tu t'acceptes, és a dir, tu et mires en aquella pantalla i dius, doncs m'agrada el meu cos...
Sí, és que no sé, jo fa molts anys que vaig intentar decidir que intentava no jutjar-me físicament, i és difícil, però he après a... he pres a mirar-me, no? I a mirar-me sense buscar la bellesa, sinó intentar buscar l'essència de, sí, de les emocions que s'estan transmetent. I per mi era important mostrar el cos de la Nora, que en aquest cas també és el meu, però del personatge, per la història, no? Probablement si al final no hagués sigut un personatge que hagués passat per una mastectomia, no l'hagués mostrat d'aquesta manera, l'hagués mostrat diferent, segurament menys, i perquè tampoc crec que es necessiti per tenir escenes on el desig estigui en primer terme mostrar el cos, no? Crec que no, que es poden intuir i amagar moltes coses, però és que en aquest cas era voluntari precisament perquè sentia que era important per la història mostrar aquest cos no normatiu, que li falta un pit, i fer aquesta reapropiació i reivindicació del cos, no? I per tant, quan m'entraven les meves pors, les meves inseguretats, el meu ego de qüestionar-me, doncs intentava recordar-me el motiu del per què ho estava fent i sentia que havia de passar per sobre d'això.
Perquè havies tingut, per exemple, alguna amiga o algun cas proper de persones que t'expliquessin doncs haver viscut això, les relacions sexuals quan t'acaben de tallar un pit, que crec que és algo, o sigui, és a dir, el cos de dona està molt lligat als seus pits.
Sí,
històricament és així, a tota una història cultural, i crec que la por al rebuig, per exemple, Ada Vilaró, una artista catalana que ha vingut moltes vegades al programa, en una de les seves obres justament explicava això, que va conèixer un home i que ell, amb mig polvo, parlant ràpid i malament, no va voler continuar perquè li feia angúnia al pit, la falta de pit d'ella, no?
I
clar, no sé com vas batallar amb tot això.
Sí, vaig parlar amb moltes dones, o sigui, tenia amigues i gent propera, i després vaig intentar també parlar amb persones que no coneixia tant, amb dones que van ser molt generoses. També vaig parlar amb metges que havien tingut, doncs, bueno, metges especialistes en oncologia de càncer de pit, i realment, encara que cada cas és diferent, hi ha un canvi molt fort en la dona després de passar per una mastectomia, moltes parelles que s'acaben i que es trenquen, no? I sí que evidentment és un càncer que ataca directament la imatge d'una mateixa, no? I passa, s'ha de reconstruir. Per això volia precisament mostrar-lo i fer un cant a la vida i mostrar-lo amb la màxima bellesa i delicadesa, però mostrar-lo, no?
I també donar l'opció a les dones que no vulguin reconstruir-se, també.
Sí, sí, totalment.
Fa molta gràcia el personatge de la Llolla, ja, tots tan natural, natural, no?
Sí, no,
que has decidit no reconstruir-te.
Sí, també perquè el tipus d'operació que li han fet, doncs és una tumoroctomia que tampoc és tan evident, i a vegades com extreuen el càncer, que no ho fa tan fàcil la reconstrucció, no? I era el cas que vam decidir per la Nora, perquè també s'entengués el per què no ho havia fet, però hi ha coses que no resolen a la pel·li, que està bé que siguin així. Sí.
Al final de l'entrevista li haurem de dir doctora Clotet, perquè ha dit tumorectomia, has dit?
Sí.
T'hem d'imaginar ballant o què? Jo sento que tu ets molt balladora, però...
M'agrada molt ballar, m'agrada molt la música, m'agrada molt la música electrònica, i ha sigut bastant referent per la pel·lícula.
O sigui, aquest cap de setmana hauries d'estar al Sónar i estàs fent promoció, eh?
Exacte, sí.
Escolta, aquesta ens has triat a Erika de Cassier amb aquesta cançó que es diu Bikini, que també és com un remix. Cap on et porta això? És música dels últims anys per tu?
Sí, l'he escoltat molt, a l'Erika de Cassier. L'he descobert, sí, farà un any o així que l'escolto, i durant la banda sonora que vam fer amb la Clara Aguilar, doncs hi havia tot un univers com de música electrònica que he escoltat molt, i l'Erika formava part.
Aquesta és la música que ens tria l'Aina Clotet. Banda sonora, has hagut de fer molta feina també amb aquesta pel·lícula de Viva, però clar, ja portes molt de temps en el món de la interpretació, fent moltes coses, biznagues, premis diversos. Jo estava pensant ara, clar, des de que vas començar a fer d'actriu, això que dèiem, l'anècdota, estació d'enllaç, etc. Després hi ha hagut moments de tot, has estat treballant amb moltes directores dones, però també al cine vas debutar, per exemple, amb Ventura Pons, i per exemple amb Rosa Maria Sardà,
sí,
que era el teu personatge fent de gran. Com
Ostres.
Recordes aquests papers i tot?
Ai, mira,
aquest
bo
món
que em recordis això, perquè aquell, jo vaig rodar només un dia, que feia de Rosa Maria Sardà de jove, però va ser la primera vegada que algú, que jo tenia 20 anys en aquell moment, justos crec, i que el Ventura Pons em va acostar només per una mirada que vaig fer, i em va dir: crec que tens molta vis còmica, em va dir. No? I jo realment m'agradava molt la comèdia, però encara estava com molt en la búsqueda, no? I després vaig estudiar clown i vaig estudiar interpretació també a la Nancy Tunyón, però que sempre m'ha quedat gravada aquella frase del Ventura Pons amb això de la comèdia, perquè després he lluitat molt per escriure personatges que tinguin sentit de l'humor.
És la teva, podríem, la teva petjada en aquesta pel·lícula que vam viure, i és molt el sentit de l'humor. De fet, la travessa tot, que hi ha moments que riureu veient la pel·lícula, molts. Vull dir, no és un drama, no és tot en quiròfans, etc.
No, això és molt important, sí, perquè encara que crec que està molt bé també parlar del càncer, crec que també és important parlar que la pel·lícula no parla d'això, sinó que parla de donar ganes de viure ferotges. No?
Exacte, i això no és Suècia. També una autoparòdia del que pot ser una parella jove tenint criatures en aquest món també on les criatures han de ser éssers celestials, portar-los a 30 teràpies i tot, quan els pares volen ser modèlics però no acaben de ser. I aquí, a més, amb la teva parella, o sigui, és a dir, amb el pare dels teus fills, això...
Sí, que és perquè és bon actor. Jo no ho faig perquè sigui la meva parella. És perquè realment, per mi...
I perquè el tens a mà, no?
És bon actor, sabia que entendria el to, i amb la Marc Coll, que vam fer la codirecció juntes, doncs era el més orgànic, no? Però sobretot és perquè és bon actor, no és perquè sigui res autobiogràfic ni sigui nostre, és tot ficció.
Tot ficció, però, home, un mirall a aquesta generació de pares...
Això, sens dubte,
sí, no?
Això, sens dubte, sí.
I, a més, suposo que hi havia moments en què us vèieu reflectits i reieu.
No, clar.
M'imagino que el millor d'Això no Suècia devia ser el pos a casa.
No, la llavor d'Això no Suècia, igual que Viva, és no prendre'n seriosament i riure'ns de nosaltres mateixos. O sigui, això, sens dubte. Mm-hmm. El que passa és que després tot és ficció, però com que les línies, no?, sempre m'agrada reivindicar-ho perquè ni són els nostres amics, ni són els nostres fills, ni el barri és exactament així, no? Però que sí que volíem, doncs, posar una mirada d'humor i d'ironia sobre aquesta generació que estem carregats de teories i de bones intencions, però que a la pràctica ens costa molt, no?, fer les coses, i també d'aquesta herència de la criança i de com es vol trencar, com es vol fer diferent, i també parla molt de la por. O sigui, sí que sento que Això no Suècia i Viva es toquen amb to, amb algunes coses, i que al fons la llavor és explorar com la por ens pot llançar a ser versions de nosaltres mateixos complexes, no?
Mm-hmm. Viure, treballar amb una parella, tenir criatures amb aquesta parella, com portes tot això? T'he sentit a dir a vegades que la conciliació no existeix. Com es fa?
És molt difícil. Jo sento que vivim en una societat que amaga els nens i la gent gran, no? O sigui, molts cops penso perquè vivim en una societat on els extrems, on tots hem sigut nens i tots serem grans, i no els posem més al centre de la societat. Crec que ho fa complicat, que ho fa difícil, que seria mentida dir que fàcil conciliar. És complicadíssim, no? I més en professions liberals i amb uns horaris no fixes com són les nostres, no? I és bastant complexa. Ens ho muntem com podem, a la millor manera que sabem, i no sé. O sigui, no crec que hi hagi
una recepta màgica, no?
Sí que sé que cada setmana és un univers, i que tenim ara mateix just a la meva família una mica cap per avall, ajudant-nos amb tot, perquè està sent superintens per mi. Marcel també just ha estrenat l'òpera fa poc que ha codirigit amb el Nau, i estava a Madrid, i han sigut èpoques professionals intenses, però després també tenim moments que parem i que ens podem prendre el privilegi d'estar molt amb ells. Vull dir que intentem...
Sí, que teniu una família xarxa que us ajuda, podríem dir, eh?
Sí, bueno, també tampoc és... Vull dir que també són persones molt actives, i nosaltres, doncs, també tenim ajuda, que ens busquem nosaltres, no és només la familiar. Però sí, sens dubte, la meva mare, la mare del Marcel, el meu pare, ens han ajudat molt, sí.
Com es porta també que els dos us dediqueu a la mateixa professió? Hi ha gelosies, de vegades pors, a ell li surten més papers, a mi no, a mi ara no em truquen.
No, realment no en tenim. O sigui, crec
clar,
que...
Clar, sou molt diferents i...
Crec que som molt diferents, sí. I que crec que realment no n'hem tingut gens en aquest cas, ens hem ajudat molt, això sí que sento que ens hem ajudat molt. Crec que també el fet de que els dos som persones que creem les nostres pròpies coses, crec que cadascú té el seu camí i que cadascú es fa... O sigui, tenim realment vides bastant independents, malgrat compartir moltes coses, però som dues persones molt independents, que cadascú fa la seva vida, i que després ens ajudem i ens ajudem a sumar el màxim que podem, no? Però crec que tenim la sort dels dos estar realitzats amb nosaltres mateixos professionalment des de fa molts anys, perquè els dos som molt generadors de projectes, llavors no... No, realment, per sort no, perquè seria bastant dur si no.
Està clar que la conciliació, hem dit que és difícil, però és certa la nova masculinitat de la que parles una mica Això no és Suècia, i també jo crec en la nova pel·lícula Viva, no? Perquè crec que són uns homes que s'estan repensant coses i ja no estan fent tan bé els rols de sempre.
Sí, jo crec que és supercerta. Crec que hi ha molts homes requestionant-se, escoltant, intentant repensar-se, intentant reescriure's, escoltant molt més a les dones, col·locant-se en un segon terme. Després és difícil, evidentment hi ha resistències, no?
Els egos.
I d'això Això no és Suècia, per mi era superimportant col·locar el personatge del Sam en aquesta invisibilitat de la maternitat, i com al principi no, feia fotos i volia vendre-ho i després no ho pot sostenir, no? Perquè crec que era important posar una mirada d'humor i crítica en els dos personatges, i no és gens fàcil, igual que no ho ha sigut per les dones al llarg dels anys, no?
J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Música en francès, que crec que és una cosa que també t'agrada escoltar, com aquest Angel, que ens agrada molt aquí en aquest programa, i no sé com la vas descobrir.
M'agrada molt a mi la música en francès, sí. De fet, jo he pres, vull dir, el francès el vaig escoltar a l'escola, però jo crec que he pres molt francès gràcies a la música. El vaig descobrir gràcies al Navi Dacli, que és l'actor que fa l'Angel, aquesta cançó just a més, quan assajàvem. El Navi Dacli és el que fa de Tom, que és la parella com de tota la vida de la Nora, i la pel·li de Viva, i me'n recordo que assajàvem i em va dir: ai, la Nora és una mica com la cançó de We or No de l'Angel, no? que havia dit com en plan, ahir em deies que sí, ara em dius que no, m'estàs marejant, no? Que en el fons mareja el Tom per la seva por, per la por de deixar anar aquestes estructures que el representa, aquestes garanties que sent que li dona, i sempre em recordarà la peli.
I escolta, ara que deies això de marejar, ara estem en el món aquest del ghosting i tot això, i ja sé que ets una senyora casada fa molt de temps i totes aquestes coses.
Bueno, no, però, casada, eh?
Bueno, emparellada.
No m'he casat mai.
Però has patit molt de mals d'amor o què?
Sí, he sigut una persona que l'amor ha ocupat un espai important a la vida, per això he fet aquesta pel·li.
Per això fas pel·lis.
Per això he fet aquesta pel·li que parla sobre l'amor i sobre les dependències i sobre la por i sobre com això ens costa també. Sí, crec que amb les meves amigues, les més grans converses... És veritat que et diré que fa sobretot dels meus 20 i 30, no? Vull dir que ja estic als 40 i és una cosa que està potser en un altre lloc,
tranquil·la.
I m'ho miro des d'un altre lloc, però em sembla que l'amor és l'essència i m'encanta de la vida i la passió i tot. Vull dir que sempre sóc una gran escoltadora, no sé si existeix aquesta paraula, no?, de les meves amigues i els seus problemes amorosos. M'encanta.
O sigui que no ets com el personatge de Viva, de que dèiem al principi, d'aquestes dues amigues
que
parlen però no s'escolten.
No
hi havia una crítica a les teves amigues aquí camuflada.
No. Que va. Em considero molt afortunada amb les meves amigues, i m'encanta escoltar-les, i em sento que m'escolten i que compartim moltes coses sobre l'amor i com seguir rebentant l'amor romàntic.
Parleu molt d'això amb les amigues? Rebentar l'amor romàntic?
Parlem de moltes coses,
sí. Ja m'imagino.
Parlem de moltes coses, i ara ja et dic que és una altra etapa, però bueno, sempre, no?, l'amor crec que mou el món i mou les nostres energies.
I crec que també als 40 és un moment de fer-se preguntes.
Cada any és un moment de fer-se preguntes, no?
Ho hauríem.
Cada any, cada dècada, cada tot. Sí, no crec que els 40 siguin diferent dels 30 ni dels 50. Sento que les crisis poden aparèixer en qualsevol moment.
Però les crisis són oportunitats, eh?
100%. Jo les trobo positives, 100%. Si les saps aprofitar, molt positives.
El que sí, per exemple, Viva, jo estava pensant que hi ha relacions de parella, diguéssim, la protagonista ja ho veureu, però hi ha altres parelles accessòries, que són aquelles parelles que una es pregunta com és que estan juntes. I aquí sí que potser també hi ha una pregunta de l'Aina Clotet, aquesta mena d'amors romàntics o aquestes estructures que no saps com se suporten, no? I que aquestes fixacions, per exemple, per determinats temes, no?, com ser mare, etcètera, que en algunes parelles realment els hi costa molta factura.
Penses en l'amiga.
Sí, sí, sí.
Sí, no, però el personatge de l'amiga, per mi, jo crec que sí que entenc perfectament per què estan junts, i a mi el que sí que m'agradava era travessar els personatges tots per la por, des de diferents llocs, sense perdre mai el sentit de l'humor, i de fet em semblava tendre, és veritat que potser no s'acaba d'entendre, però que en el fons hi ha un moment que s'explica que havien perdut un embaràs i és el motor que fa que ella estigui realment angoixada i preocupada amb com anirà aquest embaràs, i té un home un cop més super noble al seu costat, no? Que és el personatge que fa el Xavi Daura, que és dels Vengamonjas, i que a mi m'encanta i que crec que està estupendo.
Sí, sí, crec que li hem de donar més papers del cinema.
Fantàstic el Xavi, està fantàstic, i en canvi crec que són un gran match aquests dos personatges i aquesta parella. El que passa és que estan també en un moment de crisi, no? On ella està en una obsessió absoluta i també per això li costa escoltar l'amiga, li costa, no? Però jo, per exemple, crec que és un moment concret de l'amistat d'aquestes dues dones, no? Crec que s'han escoltat molt a la seva vida i simplement ara una està amb les conseqüències de la malaltia i de la por i l'altra està amb les conseqüències d'un embaràs que també té molta por, no? I la por fa que no s'escoltin i estiguin més egoistes.
Com va de pos l'Aina Clotet?
Pues mira, tot el que faig per intentar entendre-les.
Exacte.
Pel·lis, sèries, tot.
Tot això és per les pors?
No, bueno, les pors sempre hi són, no? I sempre en tinc i sempre les intento vèncer, però crec que tots en tenim i tots sí, intentem sí. Ens tallar, no? És com la vida... Però sí que crec que anar-les mirant i anar-les escoltant crec que és bo.
Mm. Hem fet teràpia o què?
Home, i tant.
Molta.
Molts anys. Sí, sí, sí. Segueixo.
I ho recomanes?
Moltíssim. Moltíssim. És que realment no ho entenc si no se'n fa. O sigui, crec que és un espai d'escolta cap a un mateix, de pausa, a més, sobretot en el món en el que estem ara, no? Penso que si visquéssim en un altre món, apartats d'aquest capitalisme i de tot això, doncs potser no necessitaríem tant, no? Perquè estaríem més connectats amb la naturalesa, tindríem més espai, més temps, però en un món com aquest crec que és quasi imprescindible per intentar trobar una mica de refugi, escoltar-te i encara que et sentis que estàs bé, no? Jo he seguit fent teràpia en moltes èpoques, com ara, que sento que estic bé. No és per vici, és com qui va al gimnàs,
sí,
no?
Sí,
jo
sí,
també
sí.
Vaig al gimnàs i no vas al gimnàs un dia i ho deixes de fer, no? Per estar en formes d'anar al gimnàs o per sentir-te bé. Per mi l'esport també és una teràpia i intento fer-la el màxim que puc. Mm-hmm. Doncs també
sí,
la teràpia...
Sí, que fins i tot quan estàs bé val la pena anar-hi, no?
Sobretot, jo crec, quan estàs bé, perquè així quan estàs malament estàs una mica més preparat amb més eines, no?
Amb això les dones jo crec que portem avantatge, no ens costa gens parlar-ne, ho expliquem molt, i no sé si els homes en parlen tant de la
teràpia. Jo he de dir que estic rodejada de molts homes que fan teràpia,
sí.
I que crec que hi ha...
I en parlen, eh?
I en parlen, sí. Però és veritat que potser la professió d'actors...
Presenta'm els teus amics.
Sí. Crec que la professió, per això et dic que crec que la professió sí. D'actors o del món artístic, doncs que en el fons sector és estar en contacte amb les teves emocions, amb les teves pors, entendre-les, per després poder entendre els dels personatges que t'ofereixen, des d'on entrar, no?, en aquests personatges. I crec que quasi interpretar és quasi fer teràpia per conèixer-te emocionalment i saber com fer els personatges després a nivell emocional, no? Llavors els homes que em rodegen molt són actors i fan teràpia.
Si no vas a teràpia, no treballes amb la Clotet.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Amunt els cors, avui amb Aina Clotet a Les dones i els dies, que ens fa molta il·lusió. Acaba d'estrenar aquesta pel·lícula Viva, que podeu veure aquest cap de setmana ahir als cinemes, i amb aquesta cançó de Romy, la cantant de XX, que també va anar al Primavera Sound. No sé si la vas veure.
No, no vaig poder.
Aquí ja no vas arribar.
Vaig anar a l'Okelu i me'n vaig anar perquè estava en un moment superexigent de promoció i només em vaig permetre aquest luxe, però m'encanta. I a més, aquí està amb el Fred Again, que és un geni també.
Sí.
Superreferent també per mi.
I parla, i en aquesta cançó parla de no has de
no has
per
de ser tan,
fort. Tan forta, no? O tan fort.
Sí.
La vulnerabilitat, un altre temasso, temasso en aquesta pel·lícula Viva, i m'imagino que també a la pròpia, no? M'han dit que tu ets molt exigent.
Bueno, sí.
Ho has dit tu en entrevistes,
sí, sí.
Quan dic m'han dit, no m'ha dit ningú, no ha parlat amb ningú.
No, pot ser, és que és veritat, sóc exigent, sí, sí. També lluito per intentar-ho ser menys, però ho sóc. Intento
ser-ho.
Això és
bo, també.
Sí.
Ho portem aquí amb culpabilitat.
Sí. No, però és veritat, sí.
Clar.
Sí, sóc exigent.
I com ho portes, això? L'exigència i després la culpabilitat de ser exigent?
No, però per això crec que explico aquests personatges que en el fons són exigents, són molt controladors, però busquen com trencar el control, no? I de fet, per mi hi havia algo superterapèutic en la pel·li o en els projectes que faig, com de dir, ostres, és que precisament estàs escrivint aquests personatges que s'han d'enfrontar a la seva esposa i que han de tal, doncs fes-ho, no? I per tant hi ha algo com sempre d'estar-me medint, no? Amb les pròpies contradiccions. Però sí,
la vulnerabilitat, la fortalesa, tot el que va associat.
És que la vulnerabilitat hi ha a la nostra fortalesa, no? Vull dir que, mira, just així acabava l'obra dels Stuntmans, del Marcel Borràs i del Nau Albet, amb aquesta frase que deia: en la nostra vulnerabilitat hi ha la nostra fortalesa. I em sembla una gran frase.
Vulnerabilitat, també dèiem, estem en un món, jo no estic en cap món, està l'Aina Clotet, perdó, del món de les actrius, del teatre, del cinema. Casos, els últims mesos, d'assetjaments sexuals, abusos, etc. Xavier Atance aquestes setmanes, fa pocs dies, Eduard Cortés fa mesos, fa de mal dir els noms, no? Perquè, però, clar, tu m'imagino que també has passat per rodatges on no ho has passat bé sempre, o has tingut sempre bones experiències. És a dir, perquè sembla que el món del cine està començant a treure casos com a tots els llocs si aixequessin la catifa, eh? Però clar, el cine últimament s'estan duent molts cops en aquest sentit.
Sí, és veritat que, o sigui, crec que és supernecessari, crec que a més l'Acadèmia de Cine Català ha creat un espai on fer aquestes denúncies superimportant. Jo, en el meu cas, he viscut més coses d'aquestes, com de sentir que em jutjaven com a dona o que se'm demanaven coses que potser no volia fer i no sabia com fer, no? Per exemple, escenes d'intimitat abans de que apareixés la coordinació d'intimitat, no? Sentir com que sí que em faltava potser la força en moments de posar límits en segons quines escenes, i per això accento que la coordinació d'intimitat és meravellosa, però no, per sort, no m'han passat coses que senti que he de dir en veu alta, i he sapigut posar límits en segons quines situacions, però crec que està superbé que...
Però m'imagino que gairebé totes les actrius catalanes i de l'Estat podrien explicar històries d'aquestes, d'algú m'ha dit, si no vas a sopar amb mi no et dono paper, o etc.
Sí, jo no tant potser aquesta amenaça, però intuir-ho, no? Intuir, sí, que si li feiessis cas des d'aquest camí, doncs trobaries una porta que no m'ha interessat mai i que no l'he fet servir mai, però sí que saps que hi ha tota una mena de com de poder respecte a això, que a mi sempre m'ha generat molt de rebuig i que per tant sempre m'he mantingut molt apartada d'això. Però no, ningú m'ha dit mai això a la cara, també t'ho he de dir. M'hagués quedat morta, potser hagués sigut bastant antipàtica i borde.
Ja, ben fet. M'imagino per això que quan et toca fer d'actriu amb una directora dona, hi ha un cert descans, dius, d'això no patirem, o què? O patirem d'altres coses? Com funciona això? És a dir, perquè també has treballat amb moltes dones directores,
sí,
jo crec que l'autoritat normalment és diferent, no? Però també...
Sí, també
no
hi ha homes fantàstics, amb qui treballes amb molt de respecte i molt d'amor, però sí, o sigui, crec que hi ha una cosa generacional ara, de canvi d'ara, que evidentment ha estat més liderat, jo crec, per dones, però sento que hi ha molts homes també posant-ho en pràctica, d'una direcció més afable, més amable, més cooperativista, no? Més de sentir...
Sí, el feminisme ens està canviant a tots, no?
Jo crec que la professió ens està canviant i que hi ha com bastantes onades, i que ho sento perquè veig que hi ha directors que veus que treballen des d'aquí, des de crear ambients que jo crec que és l'únic ambient en el que es pot treure bons resultats, que és el de la confiança, el de la seguretat, el de sentir-te que estàs en un lloc on se't cuida i on des d'aquí trauràs el millor. Jo és que com a actriu, des de l'exigència o el malestar o mai he tret bons resultats, no? Llavors sempre que puc i que jo lidero intento generar espais de seguretat i de passar-s'ho bé, perquè crec que així és quasi una estratègia, però s'aconseguirà.
Però al final s'aconsegueixen més coses, no?
És l'única manera d'aconseguir que la gent estigui en la seva plenitud.
Clar, s'agafen més mosques amb la mel, no? Alguna cosa així,
no la sabia,
no me'n recordo.
Aquesta no la sabia, però m'encanta, però és que és així. I més, jo que busco projectes on hi hagi molt sentit de l'humor, i això surt només des de la llibertat i la joia, no? I la confiança.
Claríssim. Escolta, acabem, Aina Clotet, moltíssimes gràcies. Aneu a veure Viva, acabem amb una altra de les cançons que ha triat l'Aina Clotet, aquesta Tània Giray Cortés amb Los Almendros, que és una meravella.
Graciosa.
I així us diem adeu, bon cap de setmana, i tornem dilluns a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Les Dones i els Dies.
Moltes gràcies.
Merci.
Gràcies.
Hasta el día en que me muera, yo por ti voy a dar mi vida. Y es que llevo tus ojos clavaditos los míos, y no paro de verte por donde quiera que miro, me he enamorado.
A ver.
De unos ojitos negros que me han mirado. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Desde que me ha dicho que viene, viene. Están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo. Están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo.